Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Penal, que com en tots els delictes, doncs hi ha gradacions i aquí també n'hi haurà, és a dir, hem de veure, per exemple, la Fiscalia quina petició fa, els companys de tribunals que hi havia, que segueixen el cas, deien que la Fiscalia pues, no està perquè aquest senyor entri a la presó, per entendre'ns, però sí que més enllà de que hi hagi una gradació en la tipificació penal i en la condena que pugui rebre, sí que és important que s'entengui, que sigui el que deia la Concepció, sigui que et toquin el pit o la teva parella t'obligui a mantenir una relació que no vols mantenir, encara que sigui la teva parella, o el teu ex, o és igual, o un anònim, si tu no has consentit, doncs allò, d'alguna manera, s'ha de castigar. Si ha de ser una multa, si ha de ser un any, si ha de comportar, no sé si és el teu... Ja no et dic si, a més, com en aquest cas, doncs hi ha una relació jeràrquica i tot això, cada cas és un món, però si no hi ha un consentiment explícit, allò no es pot permetre. Quin tipus de tipificació penal ha de tenir? Doncs, bueno, la llei marca diferents gradacions. A mi no em molestava, també t'ho he de dir, l'anterior codi, quan diferenciava entre abús i agressió. El que passava és que no acabava de quedar clar i, per tant, hi havia gent que entenia que el petó no passa res i tocar-te el cul al metro tampoc. I ara jo crec que tothom entén que ni toques culs, ni toques pits, ni dones petons, si no està d'acord la noia. Ja està.
Pere Mas i David Fernández. Pere.
La pregunta de l'Embudio és si un petó és una agressió sexual, com en general. En el cas de Jenny Hermoso i en el cas anal, jo crec que sí que és una agressió sexual. Ella mateixa, en el primer comunicat que fa, diu que ho va percebre com una agressió, el famós comunicat quan es posiciona per primera vegada. Aquella trampa d'anar a buscar el diccionari que diu sobre la paraula agressió, en dret penal vol dir acció il·legítima, no justificada legalment contra els béns, els drets d'una persona, en especial contra la seva integritat física. A partir d'aquí, falta veure què entens tu per integritat física, però en principi això és una agressió sexual. Sí que és veritat que la gent té la sensació que la paraula agressió és algo molt contundent, com un cop de puny, com una ganivetada, bueno, però és que un petó és una cosa que tu no has permès. També hi ha qui, en lloc de dir insult, diu agressió verbal, perquè soni una mica més contundent. Ara, diguéssim, és un llenguatge bastant recurrent de dir això ha estat una agressió verbal, com per equiparar-ho al que és una agressió física. Però, en tot cas, per mi, indiscutiblement, és una agressió sexual. Però tampoc cal que aquest senyor se'n vagi 4 anys a la presó, ni 2.
A la presó? No cal?
No. Perquè tampoc serviria de res, perquè la presó ha de servir d'alguna cosa. Aquest senyor el que ha de fer és canviar algunes coses, respondre econòmicament...
El senyor el que ha de fer és plegar la federació.
Dirigir, entendre el que ha passat, però anar-se'n 2 anys a la presó no canviarà res, no s'obligaran res. Home, sí, clar, podríem dir que el senyor és un perill per la societat. No, bueno, què es dedicarà a fer més petons a més senyores?
David,
jo diria, també, per context de com hem arribat aquí, és a dir, jo crec que no estaríem a la Fiscalia de l'Audiència Nacional processant, no?, penalment el petó del dia a la final, si hagués dimitit. És a dir, això és obvi que és una estratègia també governamental.
I tant.
I també d'una onada, o sigui, governamental, perquè hi ha una onada social que reprova completament això. Si no, no acabaríem, això. Aleshores, jo crec que la clau és el que deia la Neus, és a dir, la separació que hi havia abans de la llei del CSI entre abús i agressió, cadascuna gradada en el seu àmbit, sí. Hi havia un abús gradat i hi havia... Tots podem estar d'acord. Jo, com em costa molt tenir opinió, no tinc opinió, però crec que hi ha un debat darrere fons que jo intento prendre i llegir que dins del feminisme hi ha dues posicions també molt confrontades d'un feminisme, podem dir, punitivista, si voleu, i un feminista antipunitivista. L'antipunitivista, que jo m'identifico molt, especialment la Clara Serra, diu... Bueno, també tinguem clar que no serà el Codi Penal qui tombarà el masclisme, les estructures patriarcals, les relacions de poder en base, no?, a la discriminació de les dones. Sí que sé, mentrestant, que mentre tot això passa, i ja veurem, o sigui, la pregunta que feies és, ja veurem, per primera vegada, no?, un petó, per dir-ho així, entra en la via judicial i ja veurem quina resolució té, però sí que podem dir, abans la letra, no?, que han sigut campiones del món de futbol i són doblement campiones, perquè també han tombat o han desbatllat, encara queda molta batalla, no?, el masclisme estructural. I l'altre, per suposat, en dret penal, s'individualitzen conductes. És a dir, quin petó, en quines condicions, un petó en determinades condicions a la nit, agressivament, pot ser la cosa més violenta, més agressiva i més salvatge del món. Però també una altra cosa que no em voldria oblidar, que el feminisme ho recorda molt, el 80% de les agressions i les violacions es donen en entorns de confiança.
Sí.
No és que vingui un extraterrestre, no, és abusant també de la relació propera. No?
Amb el debat aquest, que és un debat apassionant sobre si el punitivisme o l'antipunitivisme és el que ens ajuda al feminisme, jo també estic en el sector antipunitivista. Ho resumiré d'una manera. Crec que el punitivisme mai arregla els problemes socials. I per tant, si el masclisme, estarem d'acord, és un problema social, doncs no l'arreglaràs amb un any més o un any menys de presó. I això costa de dir, i amb això que deia estudiar, ara em diran no sé què, doncs probablement hi haurà sectors feministes que no ho compartiran, però jo sí estic una mica en la línia de la, bueno, una mica no bastant, en la línia de la Clara Serra. Els problemes socials mai s'arreglen amb més anys de presó.
I que tota aquesta controvèrsia ha fet molt més a favor de la causa que no tenir aquest senyor castigat un o dos anys a la presó.
Segur.
Sí, però una cosa que ha dit el David, i jo ho comparteixo, si ell hagués dimitit, tot això no estaria passant. Llavors, ho sento molt, però no... És, doncs, també molt hipòcrita aquesta societat en relació a aquest tema del feminisme. Perquè si ell hagués demanat disculpes... Sí, amb això en fem prou, amb que ell demanés disculpes. Els que defenseu posicions molt radicals, en el sentit de sí, és agressió, no? Però si ell hagués demanat disculpes, ja no hagués sigut agressió, ja no haguéssim tingut que arribar
si
aquí.
Si l'hagués acceptat ella, perquè al final és ella qui denuncia.
Sí, sí, però estem d'acord amb el que ha dit el David, que jo ho comparteixo. Si ella aquella nit, en lloc de fer aquesta actitud xulesca de soberbia, de prepotència, suri diu, com deia el Jordi, no, escolta, em sap greu, m'ha sortit de dins, ho he fet sense pensar, en cap moment n'he volgut molestar, no hi hagués hagut tot el debat que hi ha hagut, no? Per tant, bueno, jo crec que a vegades també, en alguns, i en aquest cas també estic d'acord que una part governamental d'aquest país li ha convingut exagerar bastant més les coses o fer-ho tot més gran, bueno, pues per tapar altres coses.
Jo crec que
ara no aniré a fer declaracions com ha fet alguns, però sí que és veritat que a mi em preocupa també en aquest sector la hipocresia de que si les coses es fan al moment o un demana disculpes i sembla que realment està sentit, doncs aquí s'hagués acabat el tema, o portar-ho a l'extrem que s'està portant, igual com també, i aprofito per dir-ho, crec que tampoc cal ser tan insistent amb persones del món de futbol o d'altres esports que no s'han pronunciat
sobre aquest tema.
Jo crec que no se li pot exigir ni obligar a ningú, i més d'esportistes, com s'ha intentat, que no tenen res a veure amb el futbol, que surtin a donar la seva opinió. Jo crec que tots som lliures de fer pública o no fer pública la nostra opinió sobre els temes.
Pere, volies dir alguna cosa?
No, que efectivament no pots exigir a algú que es posicioni, almenys individualment, però sí, si hi ha persones que tenen tendència a posicionar-se políticament de moltes coses, és curiós que sobre aquest tema
sí,
no es posicioni.
Sí, però s'ha intentat polemitzar sobre esportistes que precisament no es posicionen mai, però, i se l'ha
posicionat criticat, en algun cas
perquè en aquests moments tampoc.
N'hi ha hagut algun que sí que s'ha posicionat sobre qüestions polítiques vinculades al PP o vinculades al procés sobiranista. Però ja que parlem de posicionar, i abans parlàvem dels noms que s'han posicionat i no s'han posicionat, Andrés Iniesta, per exemple, va fer un comunicat impecable, d'acord? Ja no està en actiu, bueno, sí que està actiu, però està més lluny, etcètera, etcètera. Però ara, diguéssim, guanyaré uns quants enemics i que barrejarem algun despatx. A mi el comunicat que va fer el Barça, com a soci que sóc i com a ciutadà català i com a persona que observa el que passa al món, el comunicat del Barça diu tres coses. Diu que va ser una conducta impròpia. Home, clar, ja ho sabíem, ja va veure que va ser impròpia. Després que el Barça seguirà donant suport al futbol femení, no sé què. Cony, clar, ja ho sabíem, estudien els estatuts, però la frase més delirant és: sembla que les explicacions que ha donat el senyor Rubiales han estat suficients pels membres de l'assemblea.
Bueno,
ja vam veure el palmarisme.
Però
la pregunta, el comunicat del Barça vol dir: què pensa el Barça d'això? Quina és l'opinió del meu club, del club que és molt més que un club a Catalunya, els valors, el no sé què, totes aquestes històries que transmeten totes les històries? Què pensa el Barça d'aquesta qüestió?
Que va provocar un enfilall de Twitter de la vicepresidenta.
Sí, efectivament, de la vicepresidenta. Alguna opinió té el Barça? O només constatar, com podia fer un periodista, que sembla que l'explicació va ser bona?
Jo crec que es demana...
Si hi ha alguna hipoteca, no sé.
Es demana als jugadors, perquè són les seves companyes. No se'ls hi està demanant als representants de les cambres de comerç. Se'ls hi està demanant a jugadors de futbol.
No, però a través de les xarxes s'ha intentat criminalitzar esportistes que no tenen res a veure amb el futbol.
Jo no criminalitzo a ningú. Jo dic que són les seves companyes. I el silenci el silenci trencat per alguns, cosa que en el meu cas agraeixo perquè crec que és el que m'hauria agradat, el silenci és una manera de posicionar-se, i dos, són gent que té un ascendent enorme entre molts, per exemple, adolescents.
Correcte.
I que callin, molts d'aquests adolescents ho poden entendre com que, bah, no cal dir res perquè al final era un petó, no passa res, i per tant, i ells ho saben que tenen aquest ascendent, després poden decidir no dir res, i és veritat, estan en el seu dret i ningú els pot obligar i ningú els ha de criminalitzar, però no dir res és fixar posició també en aquest cas. I sobre la víctima, 9 de cada 10 no denuncien, per tant, és denunciar, suposa un procés molt dur per qualsevol víctima, i una exposició brutal. No tenen que ser heroïnes les dones, és a dir, si ella hagués actuat d'una altra manera i ella hagués decidit que amb això en tenia prou, doncs s'hauria de respectar igual que anar a la fiscalia.
Jo no dic que no es respecti, ja,
però
parlant...
no crec que sigui un cas d'hipocresia. Vol
sí,
dir que
la hipocresia de la societat i del moviment feminista, sí, jo no estic parlant ni de Jenny Hermoso ni del cas concret, però sí que la hipocresia hagués portat a que hagués donat per bo. És, o sigui, quan tu saps que hi ha una víctima i aquesta víctima no ha denunciat, tu, no?
L'agressió hauria estat igual, l'agressió no hauria deixat d'existir.
Bueno, però la societat no s'hagués jutjat com s'està jutjant ara, ni la fiscalia l'estaria portant, estaria actuant com
la
actua.
La fiscalia només pot actuar si hi ha denúncia.
No, jo no crec que sigui... La fiscalia ja ha anunciat que... Però la fiscalia...
Ella denuncia i llavors és quan la fiscalia...
No, la fiscalia diu, jo vull portar-ho, sí, però si tu no denuncies, jo no ho puc fer. Ah. Bueno, però és que si hagués demanat perdó, la fiscalia no hagués fet ni el pas que ha fet. I jo crec que d'això n'hem de ser conscients.
Sí, però no... Jo,
i no podem negar-ho, Neus, no podem negar la hipocresia.
Les feminismes en plurals no és hipocresia, és tu pots resoldre un problema segons com actua l'altra banda. Si l'altra banda... a les 24 hores reconeix que ha fet una pràctica masclista vergonyant, inacceptable, no? I aleshores tu estableixes una altra mena de mecanismes resolutius que no passen pel dret penal, perquè per sort en aquesta vida els problemes es poden solucionar.
Però no estaríem parlant 3 setmanes després, eh, David? Ja t'ho dic jo.
Bueno,
no
però,
n'estaríem pues, parlant, pues, i s'hagués posat però... sobre la taula tot el que s'està posant
home,
sobre la taula i l'actitud d'aquest senyor,
segur, per una qüestió,
i tot el que ha fet aquest senyor a la federació,
de...
que ja hauria d'haver dimitit.
Però s'hauria de parlar per una qüestió de jerarquia i poder. És el president de la Federació Espanyola de Futbol que s'agafa els genitals i que després fa el que fa. Home, i que després ho justifica
que he de dir que jo la imatge dels genitals vaig trigar hores a veure-la, no l'havia vist.
Sí, no, és tremendo.
No, la del petó sí que es fa com molt viral des del primer moment, i l'altra és...
mecanismes de justícia restaurativa, justícies transicionals, si vols, obertura de processos interns,
mediacions,
de revisió de pràctiques.
No, sí, m'això estic d'acord.
Mediacions,
és a
dir,
però...
que podia haver-hi quan algú reconeix, però l'important és el reconeixement, eh? Reconeixement, reparació en la mesura del possible, garanties de no repetició, que és una triada dels drets humans, però aquest senyor ni ho reconeix encara. Aquest senyor avui és una cosa molt anglosaxona que es diu Angry White Man, l'home gran angoixat, sí, sí, perquè de sobte hi ha un tsunami democràtic, sí, sí, no? Que està qüestionant els seus rols de poders, la seva preeminença en les piràmides de poder, i que porten anys sent uns privilegiats, i això no poden entendre. Poden entendre que de sobte la mare tingui igual de protagonisme que el pare i dir no, jo sóc el pare autoritari, fort, protector, i que això s'ha acabat, que això ni els comptes de fades funcionen.
Però és que fixa't el que ha passat, o sigui, la selecció espanyola masculina de futbol guanya el Mundial el 2010 i encara n'estem parlant ara.
I cobren la prima a Sud-àfrica i no l'estat espanyol.
I encara n'estem parlant ara, i les reaccions que hi han són que si l'Iniesta, que si la samarreta, que si no sé què, hemos superado los cuartos, en fi, és una fita en la història d'Espanya. En molt menys temps, la selecció femenina de futbol guanya el Mundial de futbol, que és el mateix èxit. I, com que Espanya, institucionalment, almenys la Federació Espanyola de Futbol, però bona part de la societat, entenc també, no estava preparada per aquest èxit, és un mirall de la societat el que ha passat, que és que en lloc d'estar parlant d'un èxit esportiu com el de la selecció masculina, estem parlant d'això perquè són incapaços de gestionar-ho.
No,
sí,
no, no, perdona, no, perdona, la societat no és la que escull que avui estiguem ocupant quasi tota la tertúlia parlant d'aquest tema. La societat en general no és la que escull que aquest tema obri els titulars de tots els mitjans de comunicació durant una setmana. No, no hi estic d'acord. La societat espanyola està molt contenta d'aquesta fita aconseguida. Ho ha volgut celebrar, no.
Si la gent no li interessés aquest
tema...
Per
mi no és un...
No està horroritzada amb el que passa.
No estaríem parlant.
No. No, amb que, això els mitjans aquí, de comunicació hi tenen molt a veure.
Igualment aquí recordem que plovia sobre mullat.
Els mitjans de comunicació han inflat el tema.
No han inflat el tema, no, però és el comple...
jo crec que el Jordi se'n recordava millor que jo,
eh? Tertúlia, estiant.
La vigília de la final...
Per què no parlem de si van jugar bé o van jugar malament? Per què no parlem? Jo estic disposada.
Eren dos homes. Si no m'equivoco, les portades eren el Vilda i no sé qui més.
Perquè aquí hem de rebobinar una mica.
Elles no existien. El Vilda s'ha dedicat a dir, som campeones.
És que aquí...
No costa molt, ja sé que la Carme Junyent no em perdonarà, però... I l'enyoro ja, eh? Però són campiones.
Però aquí hem de rebobinar...
En aquest cas,
no és un apunt a peu de pàgina. Ai, perdó.
Apunt a peu de pàgina.
No, que aquí plou sobre mullat, Concepció. Perquè aquí venim del famós conflicte de les 15, de la filtració que van fer de les reivindicacions de les 15 futbolistes, entre cometes, rebotades, que s'hi va dir niñates, no sé què, malcriat...
Sí, sí, sí. O sigui, això ja ve de molt enrere. Jo només dic que no és un reflex de la societat.
Aquests senyors crec que arriben a dir...
La societat està molt contenta.
O va ser el president, va dir, si convé, anirem als juvenils a jugar al Mundial. No sé qui d'aquí se li trobés aquesta frase.
De femenina va ser incapaç d'anar a donar les medalles i les jugadores
del Barça
se les van a recollir.
Sí, tot això puc estar d'acord, però la societat, el moviment que va haver-hi el dia de la final, la gent seguint el futbol,
no,
tu no pots dir que això és un...
No estaven preparats per l'èxit
pues
del
això és el
femení.
Que jo no puc estar d'acord. Perquè
això...
la gent estava pendent del partit.
Però amb això que dius, Concepció,
i va celebrar molt.
Amb això que dius de la percepció, i jo estic d'acord que els mitjans al final condicionen també el debat públic, segurament a vegades molt menys del que ens pensem, però una part la condicionen, quan elles es van classificant, jo me'n recordo que estava també al cotxe i hi havia una tertúlia d'esports posada, evidentment contra la meva voluntat, perquè jo no sóc gens futbolera, com bé saps, Jordi. Per una obligació, exacte. Em va cridar l'atenció que el debat que hi havia és aquestes que no hi han anat s'estan equivocant perquè mira que els hi estan anant bé i no hi ha motius per atacar a Vilda perquè els resultats l'acompanyen. I jo vaig pensar, home, el fi sempre justifica els mitjans, portant tu a una interpretació reduccionista, però el missatge que s'estava llançant allà és mentre vagin guanyant, és igual que el Vilda tingui unes formes com a mínim poc correctes, que és el que havien denunciat. I aquestes que no hi han anat, ara, un dels comentaris era, què estaran pensant des de casa arrepentint-se de no haver-hi anat, quan, com deies tu, David, el que van fer va ser actuar en coherència i mantenir-se malgrat tot.
Són les 10 i 17 minuts. Vull anar a la publicitat, però és que no em puc estar, perquè el següent tema que parlarem, ai, com us podeu imaginar, hi ha una persona que avui ha parlat i que se sap que quan parla aquesta persona puja el pa, que és Alfonso Guerra, que ha passat per la COPE, i ha demanat a Pedro Sánchez que no tiri endavant una amnistia perquè, atenció, estaria carregant-se tots els esforços fets durant la transició.
Pido como ciudadano demócrata y también como socialista que la amnistía no la hagan, porque esto es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y el perdón, la aceptación de la transición de los viejos socialistas que estuvieron en campos de concentración con penas de muerte en las cárceles, el esfuerzo que hicieron en la transición para que siga adelante el país y que ahora le digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable.
Diu que això de l'amnistia és el sistema del salchichón.
Esta amnistía es la condena de la transición y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón, y es que cortan una rodajita, no, ahora es solo los indultos, ¿eh? Ahora es desaparecer el delito del Código Penal, ahora es la malversación que la vamos a rebajar, ahora es la amnistía, después vendrá la autodeterminación, el referéndum, y claro, soportar eso es imposible.
Y ha acusat al president Puigdemont de ser un culpista.
Este personaje que lleva ahora la batuta con el 1,6% de los votos dice que ellos fueron legales cuando se levantaron contra la Constitución, contra la democracia. No, ellos fueron unos golpistas y el Tribunal Supremo los ha condenado. El Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación. ¿Qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable.
Ja. Mira, vaig a la publicitat.
És insuportable, és veritat.
No, entreu. Com es diu aquell...
El Soe Caoba.
Com es diu aquell personatge que es diu Cayetano? No, que és el... Oi, que és un d'aquests dels de bueno, d'ell surt el nom de Cayetano, també, home, que és
una... El de Alba.
Martínez de Irujo.
Sí, Cayetano Martínez
fill,
de Irujo.
El fill va anar, de la duquesa.
Correcte, va anar al programa de la Mamen Mendizábal, que precisament dirigia la Rosa Lucha, i... li pregunta a la Mendizábal si alguna vez has votado a las izquierdas. Y contesta Cayetano Martínez Irujo, sí, a Felipe González. Y Daniel Guzmán, actor y director de cine,
molt fan,
li respon, perdona, ha dicho de izquierdas.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
Lola, el musical, arriba a Barcelona. Música en directe i 30 artistes en escena reten homenatge a la vida artística de la gran Lola. Un musical ple d'emocions i records que no et pots perdre. 4 úniques setmanes fins al 24 de setembre. Lola, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Diumenge 10 de setembre, Fira de la Trunfa a Molló.
Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i de productes artesanals.
Degusta 1.000 fulls de patata amb carn de perol o un estofat de vedella amb trunfes i moixernons.
Participa al campionat local de pelar trunfes i d'altres activitats durant tot el dia.
Tota la informació a molló.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gov.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Vols estalviar a full? Aprofita l'esprint d'ofertes a Carrefour. Només fins al 10 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es tens el salmó noruec sencer a 9,29 € al quilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
A Borges portem més de 125 anys seleccionant les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs per garantir la millor qualitat i sabor.
Oferim productes saludables amb els beneficis nutricionals per tal de promoure una alimentació sana i equilibrada.
I cuidem la terra que te'ls ofereix, elaborant-los de manera sostenible amb el medi ambient.
Borges, l'expert en fruits secs.
A la tertúlia, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Neus Tomàs, Pere Mas i David Fernández. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Ja de 25 minuts. Home, l'Alfonso Guerra, no sé si val la pena parlar-ne gaire.
És com un Rubiales, aquest senyor.
Ah,
o no s'ha donat que les coses han canviat una mica?
És una bona analogia. Sí,
sí, sí, de veritat. O sigui, què vol dir tot això que ha dit? Quina era la frase? Que no fue tan... No, com es diu? La condena de la transició. Jo no veig per què aquesta amnistia és una condena a la transició. El que passa és que aquests senyors... Aquests senyors, perdoneu, és una
2010,
cosa... Tu has escrit molt sobre la transició i sobre lo modèlica que va ser. I sobre els morts que va haver-hi. I la violència, només va haver-hi la violència dreta, va haver-hi la violència de dretes, que ningú en parla de tot això. Està documentat, hi ha 700 o 800 morts 700, per diferents atacs. Doncs mira, ja ho has dit tu millor que jo.
La transició pacífica, la portuguesa són 19.
Aquesta colla de gent que estan fumant-se puros,
va ser una revolució.
Estan fumant-se puros a bord d'un iot tranquil·lament davant de Formentera, arriben una colla de no sabem ben bé qui són, el Pedro Sánchez aquest que l'odien bastant, que els hi comencen a qüestionar una cosa que va passar fa 40 anys, la idea de la transició modèlica, que ara podríem estar molta estona discutint si va ser tan modèlica o no. Potser ni va ser tan modèlica, ni va ser tan xulo com alguns pensen. Però aquest senyor sent que una mena de cosa que ha sigut la seva, amb el que figurarà ell als llibres d'història, la Pana, el no sé què, el PSOE, la reforma de l'exèrcit, tot el que va passar a Espanya als anys 80, gràcies al PSOE, diguéssim que algú ho està qüestionant.
Jo sé el primer que abans de quan l'escoltava en el tema del salchichón, que si més no serà un pap tomàquet,
sí, bastant graciós,
és que aquest senyor és el que va dir, no sé on s'ha pillat l'estatut, i un gran constitucionalista, que és el Javier Pérez Royo, en el mateix moment, és a dir, fa 12 o 13 anys, va dir s'acaben de carregar la Constitució. Perquè la Constitució diu que els processos de reforma de l'Estatut, l'última paraula la té la societat, que ha de votar, en aquest cas la catalana, i que després no es pot fer res. És a dir, aquí primer vam votar i després vam retallar. No? I el Pérez Royo va dir, acaben de dinamitar, de fer saltar pels aires, a l'acord constitucional del 78, però en fi, és un discurs que podria fer tranquil·lament, no? Pues que, alineat amb el que està dient Vox aquests dies, també va sortir l'altre dia Felipe González, però també és una teoria de la negació que de tant defensa a Espanya se l'acabaran carregant.
És que si s'hagués trencat cada vegada que ho han dit...
Sí, sí. No, perdona, però no van ser indultats també els del Gal?
Sí. Ah. I després hi ha una altra cosa.
I no van estar 3 anys a la presó.
De veritat, aquest, vull dir... que es llegeixi la sentència abans de posar en boca del Suprem el que no diu la sentència. La sentència no diu que aquests senyors siguin golpistes. No va veure el cop d'estat. El va veure l'acusació particular de Vox que estava allà, però la sentència no ho diu. I, de fet, jo crec que la sentència és prou dura com perquè el senyor Guerra o qui sigui tingui arguments en favor seu. Però...
I a part, en la lògica d'un conflicte polític, coneixeu algun cop d'estat en la maroteca de la història llarguíssima i trista i dramàtica on sigui un cop d'estat amb el suport del 85% dels ajuntaments del país, amb el suport de la majoria absoluta del Parlament de Catalunya, amb el 43% del cens del país sortint al carrer, un cop d'estat que volia votar, una cosa una mica estranya. Els cops d'estat normalment es fan per evitar les urnes, no per posar-les.
No, i aquest matí has posat un tall d'una versale tan radical com José Montilla responent a Felipe González, que crec que el mateix tall de veu de José Montilla serveix per respondre a Alfonso Guerra. I aquesta és la diferència, diguem-ne, de l'evolució, actualització, o com se li hagi de dir, de Felipe González i Alfonso Guerra amb respecte a altres socialistes.
També és veritat, només per afegir una cosa, que tenen la influència que tenen en el PSOE i en el PSOE de Pedro Sánchez, que és zero.
Sí, ara mateix sí. Surten a pressionar. O intentar pressionar,
vaja. Sí, clar, com que jo sóc la que penso diferent a tots, ja m'espero al final.
Endavant.
Jo m'espero al final, clar.
Jo
no comparteixo...
Vols dir que ets guerrista?
No, no, ni molt menys, i no comparteixo ni el vocabulari ni les expressions utilitzades per Alfonso Guerra, però, evidentment, estic d'acord en que l'amnistia que Puigdemont demana ja no... per arribar a votar Pedro Sánchez, sinó per dir bon dia i sentar-se a parlar d'una possible investidura, doncs no es pot donar i no cap a la Constitució, i no canviaré la meva opinió per més que s'insisteixi o que es vulgui fer creure que sí que hi cap. I jo mai hagués parlat de la, com ho ha dit, el sistema del salchichón, però puc compartir que efectivament Pedro Sánchez està cedint a poc a tot el que els independentistes li demanen. Jo no sóc independentista i no he defensat mai l'independentisme, i per tant considero que això és veritat. I es van donar indults i s'ha fet una mesa de diàleg que no sé quin nom li van donar al final, que tampoc sabem ben bé a què s'ha dedicat, però alguna cosa deu haver, alguna cosa deu haver pactat, perquè si no, el silenci d'Esquerra Republicana constantment davant una possible investidura de Pedro Sánchez, que li donaran els vots, ja han dit que li donaran els vots, per tant alguna cosa en deuen haver tret. Se sap més de Junts, perquè Puigdemont necessita treure més pit que Esquerra Republicana, però és evident que l'independentisme en el seu moment, l'any 2017, va fer un intent de cop d'estat. Sí que va haver-hi un intent de cop d'estat. No. I un cop d'estat es tracta de desafiar i passar-te pel forro les lleis que en aquests moments estan imperant en el teu país. I el que fa l'independentisme ja, no, el 6 i 7 de setembre, i després el desafiament amb les urnes a l'1 d'octubre, és... doncs aquest desafiament a la Constitució, aquest desafiament al país. Per què? Per trencar efectivament Espanya, per trencar la unitat d'Espanya. La Neus diu, si ho diuen, ho diuen, però mai es trenca. No es va trencar perquè l'estat de dret va actuar, i no es va trencar perquè no se va impedir, i no es va trencar perquè per això han anat a judici. I el senyor Puigdemont no ha anat a judici perquè es va fugar, i el senyor Puigdemont no torna a Espanya perquè el dia que torni a Espanya la justícia haurà de respondre davant de la justícia. I del que s'està parlant ara és de que el senyor Puigdemont, que és el líder d'aquest intent de cop d'estat de l'any 2017, que a més surt i diu que el seu objectiu és l'autodeterminació, el referèndum, i per tant que ho tornaran a fer, i s'està parlant d'una amnistia, és a dir, d'amnistiar a una persona que t'està dient que ho tornarà a fer. Quan les bases dels indults, el primer que hi ha d'haver és un arrepentiment. Bueno, jo crec que queda més que clar que ni Puigdemont ni els independentistes s'arrepenteixen del que van fer, i és més, ens diuen clar i català tots que ho tornaran a fer. Doncs l'amnistia no cap dins de la Constitució, i Pedro Sánchez faria bé d'escoltar veus del Partit Socialista, perquè els votants del PSOE són els votants del PSOE, la base és molt àmplia, i per tant encara hi ha gent que vota el PSOE, i més de les que ens pensem que la vota per Felipe González i per Alfonso Guerra. Si només el votessin aquells que només voten Pedro Sánchez, segurament no trauria els resultats que treu, i per tant que torni a ser el partit d'estat que era el Partit Socialista i deixi de cedir davant dels independentistes.
David Fernández?
Jo cinc coses contradictòries o antagòniques al que diu la Concepció. Jo no vaig veure cap cop d'estat, crec que no va haver cap cop d'estat, va haver l'estat de cop, que és una cosa distinta. Dos, estem en un país tan estrany on la verge és negra i el goril·la és blanc, que aquest cop d'estat fa que tu avui estiguis a una taula parlant amb un colpista, perquè jo vaig estar molt implicat en l'octubre com tants milers de persones.
Sí, som respectuosa, eh?
No, habitualment quan hi ha un cop d'estat no hi ha tertúlies molt tranquil·les parlant amb colpistes, perquè
no,
perquè els colpistes suspenen
drets. Per sort no els va sortir bé.
Drets
per
i llibertats.
Per sort no els va sortir bé, perquè l'estat de dret va actuar com havia d'actuar.
I garanties. L'altre, tornant al senyor Guerra, i no és especialment el meu discurs habitual, no sé quants fuets o quants salchichons són 20.000 milions de dèficit fiscal, perquè són uns quants fuets, vull dir que no sé qui talla i s'emporta si analitzem les balances fiscals. I l'altre, l'amnistia, ho dic com a experiència personal, ja que escoltava que no entra la posició. Jo el 2002 vaig treure una carta a casa del Ministeri de Justícia on se'm comunicava que el delicte pel qual havia estat condemnat, la pena subsegüent, que era presó menor i 10 anys d'inhabilitació, quedaven exemptes de qualsevol i quedaven anul·lades. I no era una cosa personal. Érem 4.000 insumisos al servei militar obligatori. I el PP va amnistia a 4.000 insumisos. No es va dir amnistia, és veritat. Era la mateixa llei que suspenia el servei militar obligatori. Però
no era una amnistia, tenia... la llei suspenia el servei militar.
Però estava condemnat, tenia, senyor,
és igual.
No, és diferent. La suspensió d'un delicte...
No,
jo vaig tenir els efectes, quan diu, no parlaré de les quatre amnisties fiscals, que a més són bastant vergonyants des del punt de vista que els que més tenen són els que més s'escapoleixen.
Hem d'amnistiar aquell qui es vol carregar. La democràcia ha d'amnistiar aquell que vol acabar amb la democràcia.
És que no vol acabar amb la democràcia.
És un conflicte polític irresolt. És un conflicte polític irresolt amb moltes expressions i moltes arestes que fa que avui...
Bueno, de fet, ell se la passa pel forro, la democràcia.
No, que fa que avui, paradoxalment, t'agradi més o menys, ja entenc que no t'agrada, fa que la governabilitat del Regne d'Espanya s'hagi de negociar a Brussel·les amb una persona exiliada, que va guanyar les eleccions del 2017, que va guanyar les europees del 2019. No és un cop d'estat, és victòria electoral. I que li demanen 12 anys de presó.
I que perd les eleccions a Catalunya de fa un mes i mig.
Sí, per suposat, i les guanya.
I que és indecent tenir que veure com a Girona durant... potser encara, perquè no sé quina ha sigut la resolució, dels 6 diputats escollits, els 6 formen part de grups independentistes, quan a la província de Girona qui guanya les eleccions és un partit no independentista. Realment els votants han de tragar amb tot això? Que a més el Partit Socialista no només estigui disposat a cedir amb l'amnistia, amb l'autodeterminació, amb tot, amb trencar la unitat d'Espanya, també estigui entrant al joc d'aquest frau electoral i d'aquesta traïció als votants que els voten perquè defensin la Constitució, no perquè siguin independentistes.
En aquest país hi ha 9.139 regidors i regidores, en excepció. El 66% són independentistes. PP, Vox i Ciutadans junts tenen el 3%
dels regidors. Això és una comunitat autònoma, no és un país.
Bueno, però, mira,
a nivell de país, citaré, el 6%, citaré no arriba al 6%.
Citaré un gran cronista madrileny que escriu a la BC i escriu molt bé, i és un gran conservador, que és Juan Manuel de Prada. Catalunya és una nació com una catedral.
El país és Espanya. I a Espanya, el pes independentista en número de vots i en percentatge és el que és. Que l'aritmètica ara faci...
El país és Espanya, és una concepció nacional, com la meva és, que el país és Catalunya.
Bueno, és que la Constitució te diu que hi és el teu país i el teu país és Espanya. Per tant, sí que vols fer un cop d'estat perquè tu vols carregar-te Espanya.
I la restitució de la Generalitat és prèvia.
Tu mateix em reconeixes que sí que és que vols fer el cop d'estat.
Un moment, Pere Mas. Jo crec que l'amiga Concepció està molt ofuscada amb tot això de l'amnistia.
No,
però no te n'adones...
Ho tinc molt clar,
No, ja sí, ho tens... Jo crec que ho tens massa clar, perquè no te n'adones que és una manera de desactivar l'independentisme. Igual que els indults, sí.
Ah, sí, esclar.
L'altre dia ho suggeria el Tian Maria, a l'Ull de Poll, o no sé si va ser dilluns.
Sí, l'amnistia, i l'endemà demanaran el referèndum d'autodeterminació, i també els hi donaràs per desactivar-los.
No te'l donaran el referèndum d'autodeterminació. I a part d'una cosa, que si te'l donessin...
No es pot jugar d'aquesta manera amb uns temes tan importants.
Si te'l donessin, van a votar tots els ciutadans de Catalunya en igualtat de condicions, el teu vot val el mateix que el meu, que el del David i que del Basté...
A les eleccions també sempre el meu vot val igual que el teu,
No, és diferent.
No,
estem parlant d'un referèndum,
mateix dret de vot. Però, que tens, tu el tinc jo.
Però i que un referèndum no és com matar gent amb calç viva, Hi ha hagut gent que se'ls ha indultat per ordenar aquesta mena de coses. M'agradaria recordar-t'ho. El referèndum és que la gent voti unes paperetes, un tros de paper, trencar Espanya, el que tu anomenes trencar Espanya, separar Catalunya d'Espanya...
El referèndum era il·legal. És que no estava autoritzat, per tant, tu desafeies la democràcia, desafies la llei, desafies l'Estat.
Jo t'estic dient diverses coses. Estic dient que la teva irritació amb el tema del referèndum hauria de modular-se en relació a altres irritacions que podries tenir, com pel fet que s'indultés el seu senyor, el general Galindo, que s'indultés el barri Nueva i Olvera, etcètera, etcètera, que estaven acusats, condemnats per crims bastant més greus
per un cop d'estat.
Bastant més greus que posar unes urnes.
Tu a mi m'has sentit opinant sobre això i saps la meva opinió sobre el que estàs explicant?
No ho sé.
Vale, doncs,
si vols procedir a donar-me-la, el Felipe González sí que sé que van aplaudir a la porta de la presó. Però en tot cas, El referèndum aquest no és una cosa tan dolenta i tan nociva, però l'argument principal que t'està dient és hauries d'estar aplaudint amb les orelles aquestes maniobres que fa el PSOE, que són molt intel·ligents, com van ser els indults, que van ser molt intel·ligents, i que sí, per desinflamar la qüestió...
Aplaudeixen amb les orelles els independentistes i pretens que jo ho comparteixi i també aplaudeixi?
Escolta'm, el PSOE, si aconsegueix fer aquesta amnistia, desinflamarà encara més la causa independentista, sí, més l'unilateralisme. No és que després ve el següent tant
de Salchichon. En canvi de cedir, cedir
no
i cedir.
Però què és?
I entregar-ho tot.
Què és cedir?
Però si encara van entregant el
què
país.
Què és cedir?
Si
què és cedir? Què és cedir? Dir que el pobre Jaume Clotet, que no sé què va fer en el referèndum de l'octubre, no hagin al jutjat cada 5 minuts, o el pobre el que era delegat de a Brussel·les, com es diu, el Madeu Altafaj i tota aquesta colla, que han de passar pels tribunals per unes coses que va ser muntar un referèndum. Mira, això no és cedir. És agafar uns senyors que no van fer res més
que muntar un referèndum i deixar-los tranquils. I faci el que li toca fer, que ja han fet altres persones que estaven...
Conxita, fes-me cas. És una bona maniobra, des del teu punt de vista. T'ho dic en sèrio.
Creus que passarà i que solucionarà alguna cosa? O sigui, la contrapregunta és... Vale, si
que passarà el què, David?
Això, que Puigdemont vindrà...
Si Puigdemont... Si presó, Puigdemont
jo fa molt de temps, fa molt de temps que li demano a Puigdemont que torni i que respongui davant de la justícia.
Però això és un desig. Però creus que ho farà? Creus que vindrà aquí?
No, queda clar que no ho farà. Queda clar que no ho farà. No?
Saps què fem?
Que viu molt bé. Viu molt bé a Waterloo. Pues,
alternativament, com ho solucionaries?
Per tant...
És la pregunta. Amb més presó?
Bueno, és que hauria de tornar. És que hauria de tornar, David. És que hauria de respondre davant de la justícia. És que hauria de respondre davant de la justícia.
I els que van atonyint a 1.066 persones...
Hauria de respondre davant de la justícia.
Estan ascendits, guardonats i condecorats. Trapote, Gonzalo i Pérez de los Cobos.
I una cosa només,
sí.
Per molt, molt, molt breu. En línia del que deia el Pere Mas, si tu analitzes com ha sigut l'evolució del suport a l'independentisme en enquestes del CEO, per exemple, perquè... No, que pues, si algú pot pensar no, són enquestes d'un mitjà poc afil independentista, no.
Des del CEO tampoc.
Des del CEO, però també les que han fet els mitjans totes coincideixen en una cosa, i és que el suport a l'independentisme ha baixat. Quan es van aprovar els indults semblava que havia de ser un drama nacional.
I no ha passat res.
És veritat que tenien més suport a Catalunya, més del 60% en totes les enquestes de la Sexta, de mitjans diferents, i era inferior, és veritat, a la resta d'Espanya. No només no va passar res, sinó que Salvador Illa, el candidat del PSC i un dels que més va treballar segurament de manera discreta perquè això fos possible i per convèncer gent del PSOE que no ho veia clar, a totes les sondejos continua sortint com el primer a les autonòmiques, i estarem d'acord que el resultat que va obtenir el PSC a les generals com a mínim premiava a Catalunya aquesta estratègia.
Bueno, aquesta estratègia ho va tenir el vot per altres estratègies. Tot està
tres,
de l'anàlisi i la investigació que facis sobre el resultat. També hi ha una anàlisi que diu que molt vot de persones... Si, antigues de Convergència i que per tant es podien considerar independentistes van anar a votar el Partit Socialista per la por a Vox, no per les sessions a l'independentisme.
Per tant,
hi ha moltes opinions...
A Vox no li va anar malament.
A moltes opinions.
A Vox, a les generals...
Aquesta és una, potser, però no és potser, la vàlida al 100%.
Podem acceptar com a mínim que les dades i els percentatges de vot i la xifra absoluta en escons...
Això sí, jo no t'accepto l'únic argument que tu dones.
Bueno, doncs... No,
tu dius que tot és per premiar el que s'ha fet en relació al tracte del fenomen independentista. Jo dic no.
No, jo no dic tot. Dic que suposo que hi haurà una part que ha premiat
o no,
això.
O no.
O l'han votat perquè... Perquè a Batet els hi semblava que...
Hi ha diferents opinions, per tant, això, si es fa un estudi...
I una última qüestió.
Una última qüestió.
De veritat. És a dir, el PP o entén que Espanya és plural, que Espanya no és d'una única manera, que és com l'entenen ells, i que hi ha gent que vol una Espanya diferent, i això no necessàriament has de ser independentista per defensar això... O de veritat, no sé com s'ho farà per tornar a la Moncloa. No sé com s'ho farà.
Jo crec que el teu error, Neus, és parlar del PP. O sigui, no,
ah, no, però parlar... no puc parlar del PP, no puc parlar del PSC, no puc parlar del PP, no puc parlar de Puigdemont.
No, és que aquí donem per
fet. De què puc parlar? Digues-me de què puc parlar, jo no ho sé.
El PSOE tampoc ho entès el tot. No et facis il·lusions, que el PSOE no ho entès
el tot. No, clar que el PSOE...
Una part que vol el PSOE.
Evidentment que Pedro Sánchez...
Que vota uns, pensa d'una manera i que vota uns altres, no. Aquí la societat, cada un pensa sobre aquest tema d'una manera concreta. I després pot votar diferents opcions que es presenten a les eleccions defensant la Constitució. Que després, la utilització que facin dels vots que han tingut sigui contrari a allò que han defensat.
El PSOE no defensa la Constitució, perquè, en fi,
El tema independentista no. Està disposat a cedir.
Està
disposat a cedir amb una amnistia que no cap a dins la Constitució.
Sí, que hi ha juristes que diuen que sí, juristes que diuen que no.
No hi cap. El propi juristes del Congrés diuen que no hi cap.
Ja ho dit el Constitucional, que per això el tenim, no?
Bueno, el Constitucional també va dir que l'Estatut tenia articles que eren inconstitucionals i aquí hi ha alguns que encara segueixen defensant que no era així.
Una cosa, si són tan constitucionalistes i tan sagrades la Constitució que nos dimos entre todos i que l'hauríem d'esculpir aquí a l'entrada a la Diagonal perquè la tinguéssim
present,
si tan important és, doncs la regla del joc, hi ha un Tribunal Constitucional que és el que dirà si que s'hi
diu o no. És veritat, són les regles del joc. Per exemple, per renovar el Poder Judicial, que fa 6 anys que està allà i que només es renova quan el govern el té el PP. Per exemple, és constitucional quan... és Constitució quan els senyors de l'extrema dreta diuen si jo governo Espanya començaré a que hi hagi partits que no puguin existir perquè jo decideixo que no existeixen.
Bueno, no governen, no ho poden portar a terme, si volguessin portar a terme segurament no se'n sortiria.
És veritat, no governen. I els pocs llocs on han aconseguit entrar les institucions ha sigut perquè el PP ha decidit donar-los entrada.
No governen i que, per tant, coses que han dit no les han pogut posar en pràctica perquè no tenen el govern d'Espanya.
Com diria María Jiménez, Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí.
Vaya.
RAC 1. La FAT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta grans companyies per aquesta tardor a la 40a temporada BBVA de dansa.
Martha Graham Dance Company, Antonio Najarro, Crea Dance Company, Otra Danza, el Ballet de Kiev i una gala de ballarins principals entre la programació d'aquesta tardor.
Consulta tota la temporada a lafactcultural.cat.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història. Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra.
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Si vols guanyar salut, amics i títols, fes-te soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Fes-te soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, oye, no me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo... Que bueno, chaval.
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
RAC 1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer La Hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Inma Pedemonte y también el Justin Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
11 minuts i les 11 en punt del matí. Això es farà llarg, eh? Això dic que es farà llarg. No, es farà llarg, vull dir, el arribar, si hi haurà govern a Espanya i aquestes coses, però això ja ho veurem. Pere, què volies dir del tema Freddie Mercury? Puc saber-ho?
Sí.
És que és una notícia que abans de aquest matí, al Món RAC1, ho dic perquè hi ha algú que no s'ha donat per l'oblit, com és habitual, que és el cas de TV3, m'ho dic perquè no sé si... No.
Què vols dir que no s'han donat per l'oblit?
No, perquè han donat la informació i no han dit... És que té una redacció de gent jove que tot la coneix. A mi ja igual, perquè com que jo l'ego ja el tinc desbordat, tampoc em passa res. Però la redacció, que l'ha de créixer el seu ego, i que són gent molt jove i estimada, home, doncs està molt bé que això de tant en tant sigui citat, perquè nosaltres estimem a TV3. I això ho sabeu. I a Catalunya Ràdio, que també ho sabeu. Endavant, Pere Mas, què volies dir?
No, jo volia dir, en relació a la notícia aquesta de la subhasta, de la lletra del Barcelona, del manuscrit amb la lletra...
No ho dic només per Rosa Romà, perquè si fic gràcies també li podria dir. Digue'm, perdona.
Molt bé. Gràcies. No em fotis amb aquests merders, amic.
No, jo només ho comento.
Jo volia parlar del...
I no res contra ningú, dic, perquè si no sortirà algun digital que començarà a dir coses que jo no he dit, que és un altre clàssic.
Els digitals, hi ha una mena de digitals que necessiten clics i necessiten...
Bueno, tots,
els d'aquí també
necessiten... Digitals també, el nostre també.
Necessiten abocar el reflux damunt de la pantalla perquè la gent faci clics i es distregui el personal.
Ens tens de tots en vilo per saber el
Freddie
Mercury.
Gràcies, Montsecció.
Extorqueixen directament, d'altres indirectament.
Bueno, Pere Mas, què hem de dir de Freddie Mercury?
No, hem de dir que el Jordi Basté Maria ha explicat per la ràdio i ha entrevistat un senyor que es diu Mercader o...
No, es diu Mercader.
Escuder.
Bueno, Escuder i Mercader rima, coi.
Sí, home, sí. Val, llavors, el senyor aquest, de l'Ajuntament, regidor d'Esports i també de la cosa de la Fundació Olímpica, ha explicat que l'Ajuntament licitarà en aquesta subhasta que es farà a Sotheby's a la 1 del migdia, que ens ha quedat molt clar, per el manuscrit de la lletra Barcelona, del Freddie Mercury i la Montserrat Caballé, amb la idea de posar-lo al Museu de la Ciutat i tot un seguit d'objectes que no licitaran. A mi, quan has explicat això i has entrevistat el senyor, que el preu de sortida de moment eren uns 17.000 euros o alguna cosa així, m'ha cridat l'atenció tot el procés burocràtic que hi ha hagut al darrere, la d'interventors i gent estranya. Bueno, no s'aprengui mai. Sí, tu saps? Sí, molt estranya. Sí, tot. Intenta fer una cosa amb l'Ajuntament, que apareix tot de gent estranya que intenta posar totes les dificultats possibles. Com? Sí, no mireu així, que això
passa. Estàs enviant algun missatge velat que ens està perdent?
O? No, és un fet. Vés-te'n a treballar a l'Ajuntament i intenta fer
alguna cosa. Se'n diu burocràcia.
Bueno,
i complicació administrativa.
No està fotent cap jardí. Si el Basté vol fer una cosa aquí i vol canviar el vidre aquest d'aquí, canvia el vidre i ja està.
No, l'Ajuntament no.
Deixem aquest tema per un altre dia.
Han aconseguit
permís per fer això, que jo em sembla insòlit i estic molt content. I a més, hi ha un tècnic que ha avaluat quan pot valdre aquest manuscrit, perquè els hi han marcat el tope. Has dit, no licitis més enllà.
Em diu l'Embudio que ja estem a 22.000 pounds de preu de sortida.
Bueno, llavors, l'Ajuntament, posem pel cas que un senyor tècnic, l'interventor, el fideicomís, l'Esperit Sant i tothom ha dit 40.000 euros, ni un euro més, perquè si no vindrà no sé quins, tindran els nassos. Bueno, una altra cosa. Llavors, jo proposo que la iniciativa privada, si encara hi és a temps, actuï d'ajudant de l'Ajuntament. Ara t'explico, Basté, no facis aquesta cara.
Un crowdfunding de rics.
No. Hi ha uns senyors, com la Caixa, hi ha uns senyors com el senyor de l'Estrella d'Am, que es dediquen a fer mecenatges i patrocinatges, que si l'Ajuntament no pot passar, truquin a l'Ajuntament i diguin, escolti'm, fins on pagareu? 40.000? Tranquils. Aquí a l'Estrella o la Caixa...
No piquis.
Ai, perdó. Em posarà 45. O pujarà fins i tal. Clar, no poden fotre 500.000 euros per la lletra en qüestió. I llavors els cedirà molt amablement a l'Ajuntament amb un cartellet que posarà cedit per Fundació La Caixa o cedit per Estrella d'Am o cedit, no sé, bueno, si algun pagador...
Tu has parlat de l'Ajuntament de Barcelona, però és que hi ha una altra cosa que ja és, que és la Fundació Barcelona Olímpica.
Sí.
Que és, bueno, que a través d'aquí...
Té un esprit públic, diguéssim.
Efectivament.
Hi ha un dels senyors que ha fet l'informe.
Sí. Dit això, saps què em sap més greu?
Sí.
Que hi hagi... Que cadascú, si ho tens, pots fer el que vulguis amb el que tens. Però el de l'amiga de Freddie Mercury, que en lloc de fer un gran museu sobre la figura de Freddie Mercury,
s'ho vagi polint.
Sí. I em sap molt greu, per exemple, que no tingui, que la lletra no estigui en mans de l'Ajuntament de Barcelona, o que estigui en mans del Museu
Olímpic. És que algú la compri, sisplau. Clar, bueno, però la concepció té calés.
Jo crec que una institució pública participar en una subhasta a Londres amb diners públics em sembla surrealisme tràgic. Si tan important...
Sí, Victoria, el capitalisme cabrón, eh?
Home, és una... No diré la metàfora...
N'hi ha un que no ho és.
En subhasta. Et dic que si tan important era per la memòria de la ciutat i la memòria olímpica, amb tota la cara bé olímpica, que ara no m'hi posaré, jutge Garzón i detencions i companyia, què han fet les institucions per no anar a buscar aquesta amiga i dir-li, escolta'm, o el mateix Freddie Mercury, abans que m'ho dit, escolta'm, el que has fet és tan important que deixa'm la
partida. Sí, a mi em sorprèn aquesta decisió.
Perquè sempre arribem tard, a males, i quan arribes tard, tot surt caríssim.
Sí, sí, efectivament.
En política...
potser ningú sabia que existia aquest manuscrit.
El manuscrit existia,
no sabien si el tenien.
Donem-li la volta. L'Ajuntament s'ha donat a temps.
Sí.
També.
Sí, però possiblement aquestes converses ja els hauria d'haver tingut abans d'arribar a aquest punt.
5 minuts i les 11. Posa la música, que aquest matí ens hem emocionat una altra vegada. Home, quina. Sí, recomano que la gent vagi al YouTube,
sí.
Ho recomano molt, i vegi aquella famosa nit que van actuar Freddie Mercury i Montserrat Caballé a l'Avinguda Maria Cristina, davant de tanta gent i cantant aquesta cançó, estrenant aquesta cançó, que és que et posa, de debò, et fa plorar, perquè és tan emocionant... Carles Caballé és el germà de Montserrat Caballé. Carles Caballé, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Igualment. Abans de res, li volíem preguntar per la notícia que ha donat al món a recu el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, que és que el consistori posarà el nom de Freddie Mercury i de Montserrat Caballé a un carrer o una plaça de la ciutat, a la zona de la plaça de les Glòries. Suposo que ja es comentava que podrien tenir un carrer, però com rebeu aquesta notícia?
Pues em sembla molt bé. Aquesta notícia que avui ha donat el conseller ja va sortir en el any, fa uns 5 anys, quan la Montserrat ens va deixar, va sortir aquesta notícia, també per part de l'Ajuntament, que eventualment es faria allà. Un carrer Freddie Mercury i un Montserrat Caballé que coincidissin tots dos amb la plaça de les Glòries.
Era, en aquella època es va dir un carrer i un altre carrer.
Sí, sí, que coincidirien a la plaça de les Glòries.
Ja. David Escudé ha dit un carrer o una plaça amb el mateix nom. Li semblaria més just que fos un carrer per un i un carrer per un altre?
No, és independent. Uh-huh. És independent. És un reconeixement, és una memòria d'un fet. És independent. El que millor els hi sembli.
Val. El regidor d'Esports també ha comentat que més enllà de la placa amb els seus noms pel carrer o per la plaça tenen la idea de posar-hi una escultura. Com li agradaria que fos aquesta escultura? Se l'ha imaginat d'aquella manera com cantaven el dia famós que ara recordàvem de la seva germana amb els braços oberts i del Freddie Mercury amb un braç aixecat?
El dia de la nit.
Sí.
El dia que el Pasqual Maragall va portar la bandera olímpica de Seul a Barcelona. Em van demanar que fes un gran espectacle. Vaig demanar a les Fonts de Montjuïc, van dir primer que no era possible, després va ser possible i allà es va fer un espectacle en el qual el Freddy va venir molt, amb molt de gust a fer Barcelona i dues peces més de les que havien gravat.
Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Caballé estaran per sempre més units arran de la cançó. Però escolti, ens pot explicar, perquè vostè ho sap, crec que millor que ningú, com va sortir la col·laboració entre el cantant de Queen i la seva germana?
Això va passar amb que el Freddie va anar a Covent Garden junt amb el Peter Fiston, que era el seu secretari, a veure un ballo y máscara amb el Luciano Pavarotti. I llavors, en el primer acte no surt la Montserrat, en el segon quadre del primer acte sí, i llavors el Freddie, oh, fantàstic, Luciano, etcètera, etcètera, i llavors va sentir per primera vegada en viu a la Montserrat. I bueno, va ser enamorar-se d'aquella veu i només volia conèixer-la i intentar no fer alguna cosa amb ella de moment, però veure com cantava, perquè a ell li agradava molt el cant. Ell havia estudiat cant abans de ser rockero, diguéssim, no? I això va començar en aquí. Seguidament ve el grup Queen a Espanya i hi ha una entrevista a la sala VIP de l'aeroport on li pregunten i com és que ve aquí i llavors diu, hombre, vinc al país de la millor veu del món, i tota la premsa es va quedar una mica bocabadada i diu, qui? Diu Montserrat Caballé, que no tenia res a veure amb aquest món. Seguidament, al cap d'un mes, rep una trucada de Jim Beach, que era el seu mànager general, o sigui de Queen, que de Freddy, per fer una trobada a Barcelona. Si fem el dia la trobada, quedem amb el dia, i llavors ells em diuen que han agafat un saló aleshores Hotel Ritz de Barcelona, i era un dia que la Montserrat tenia un assaig al Palau de la Música, però que estava a Barcelona. I llavors resulta que vam quedar com a les 4, i la Montserrat